Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Bon Nadal a tots. Avui parlarem amb el gestor cultural Joan Arimany, que ha escrit diferents llibres i articles sobre cultura popular. Ho farem sobre aquestes festes de Nadal que tenim aquí, a la volta de la cantonada. Comencem, com és habitual, escoltant el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Quart diumenge del temps d'Advent. Viu el Nadal amb Jesús. Dimarts celebrem el Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, celebració cristiana, però també familiar i popular. En l'ambient es respira la festa. La missa del gall i la de Nadal, felicitacions, enllumenats, ornamentacions, trobades familiars, el pessebre i potser l'arbre, el tió, els àpats, les cançons, els poemes, els pastorets. Certament Nadal s'ha convertit en una festa molt viscuda. Tanmateix, de cap manera podem oblidar els que aquests dies experimenten més la solitud perquè enyoren persones estimades o els que mancats de mitjans materials que els permetin celebrar-ho, o els malalts, els angoixats per les ferides de la vida. Jesús neix per a tots, i molt especialment per a aquells que més sofreixen per algun motiu. Ara bé, Nadal pot ser una festa entranyable, però una festa més sense assaborir el seu sentit més profund per a cada persona i per la humanitat. Per què? El món, el nostre món, el podem contemplar com un paisatge o com un pessebre. De fet, des del primer Nadal ja és un pessebre, el pessebre de Déu. Però depèn de cadascú que el contemplem des d'aquesta manera i visquem amb aquesta convicció. Cada Nadal ens ajuda a viure amb el convenciment que formem part d'aquest pessebre on Jesús nasqué, visqué, morí i ressuscità. El nostre món s'ha transformat en el pessebre de Déu. Aquesta és la nova compa de joia i d'esperança cada Nadal. Algú pot pensar que tant fa que sigui una cosa o l'altra, que no canvia res, que la vida és igual, que la història fa el mateix camí. Però, i si el fet del naixement de Jesús hagués modificat radicalment la història humana i la vida de cadascú de nosaltres? Què ha canviat el fet que Jesús, el fill de Déu, s'hagi fet home assumint la feblesa de la condició humana en un temps concret de la nostra història? Ens ha mostrat el rostre misericordiós de Déu i la seva estimació per cadascú de nosaltres. Déu és tan gran que pot esdevenir també petit. Déu és tan poderós que pot fer-se del tot feble i ens ve a trobar com un infant indefens perquè ens sentim estimats i puguem estimar-lo. En Jesús, Déu ha assumit un rostre humà i ha esdevingut el nostre germà i amic, el nostre Salvador. Ha compartit el naixement, el creixement, la pobresa, la immigració en terra estrangera, la vida amagada i senzilla en un petit poble. Ha après a pregar, a conviure, a compartir. Ha experimentat l'amor i el rebuig. Ha necessitat menjar i atencions. Ha necessitat d'amics. S'ha cansat de fer el bé i de guarir les ferides del cos i de l'esperit. Ha afrontat la mort confiant en Déu i ha donat la seva vida perquè poguéssim acollir els dons que ens ofereix. Ens ha donat la dignitat més gran que podem desitjar com a persones humanes, esdevenir fills de Déu. En el nostre pessebre personal posem-hi totes les persones que fan camí amb nosaltres, però no ens descuidem de posar-hi Jesús, i nosaltres de sentir-nos identificats amb els pastors. Que la celebració de Nadal ens encoratgi per viure, gaudir, ajudar a viure, celebrar i comunicar aquesta bona nova. Jesús ha nascut per nosaltres. Joiós Nadal. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem a escoltar tot seguit el nostre punt de vista. Avui ens el porta Carme Panella, que és professora de l'Escola de les Dominiques de Girona. Benvinguda, bon Nadal, Carme.
Moltes gràcies, bon Nadal.
Quan vulguis.
Hem arribat al quart diumenge d'Advent. Avui és Santa Victòria. Felicitats a les que porteu el seu nom. Som a les portes del Nadal. Tot invita avui a l'alegria, a somiar desperts i a un desig més viu que els nostres somnis es compleixin. Pels vols de Nadal tot sembla possible. Nadal també fa que els nostres cors s'entendreixin més. Ens és més fàcil repartir regals i ens ve més de gust ser generosos. Tanmateix, avui precisament volem tenir un record per a totes aquelles persones que tenen capacitat de fer durar el Nadal tot l'any. Volem mostrar el nostre agraïment i la nostra admiració per a tots aquells que no esperen les festes per oferir-se i donar-se ells mateixos. Voluntaris, col·laboradors d'entitats, treballadors socials, persones que ofereixen els seus serveis a les parròquies dels nostres bisbats i tots aquells col·lectius que fan Nadal cada dia. A tots ells, moltes gràcies. Així com Maria sortí decididament a visitar la seva cosina Elisabet i li oferí la seva ajuda i la seva companyia, hi ha persones generoses que també surten per oferir el bé més preuat que hom té, el propi temps. Ells són el nostre exemple de donació. Per a ells i per a tots, que les llums de Nadal il·luminin casa vostra. Bon Nadal, bones festes.
Tots els que fem aquest programa us desitgem un bon Nadal.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Avui, en el nostre programa, parlem estrictament del Nadal i d'aquestes festes que tenim ja aquí a tocar amb nosaltres. Parlarem amb Joan Arimany, tot seguit, a l'altre costat de la via telefònica, que és màster en gestió cultural, llicenciat en humanitats, té un postgrau també en animació i gestió de la cultura popular i és un gran etnògraf, folclorista. Com anem de dir això, Joan, ara? Etnògraf, folclorista...
No ho sé, jo en aquest cas em defineixo com a gestor cultural especialitzat en devoció popular.
Molt bé.
És d'alguna manera amb el que... Sí, com em defineixo de cara a l'exterior, vaja.
Tu, Joan, et vas donar a conèixer en el món d'internet amb una pàgina web molt interessant que era la Debussioteca, oi? Uh-huh. I ara tens el web d'Úlia. Sí. Parla'ns una mica d'aquesta tasca de recerca de tradicions de cultura popular. Comencem amb la Debussioteca, sisplau.
Bé, va ser el primer pas, en aquest cas, d'entrar en el món de les xarxes socials, i va ser a mitjan de l'any 2008 que, després de fer un curset sobre utilitzar o estructurar blocs, doncs em vaig decidir a dedicar-ne un a tot el tema de, bàsicament, de les devocions populars. I ho vaig fer perquè em donava la sensació que tot això s'estava perdent, que molts referents s'estaven desfent la memòria de la gent, i que en alguns casos doncs, encara hi havia la possibilitat de fer-ne una recollida del relat, del discurs, i a més també d'imatges fotogràfiques, i tot amb l'interès de divulgar-ho. D'aquí ve que el blog, doncs, durant uns quants anys, va ser l'eina que em va permetre fer això.
I després la web d'Úlia, que tens ara, no?
Sí, l'intent va ser professionalitzar-ho una mica, fins i tot a nivell d'aspecte. Va ser continuar una mica el que era la Debussioteca. El passa que de fa un parell de mesos cap aquí, doncs, ho he centrat directament amb una temàtica que a mi m'apassiona, que és la devoció a les relíquies de sants. Mm-hmm.
Bé, doncs recomanem aquest blog de Debussioteca i el web d'Úlia de Joan Arimany. Parlem una mica del Nadal. És una tradició, Joan, que se segueix mantenint en ferm. Jo ja no sé si perquè hi ha un accent molt comercial en ell, en una època, en un decenis comercials que viu la societat, però el Nadal continua celebrant-se, no?
No, evidentment. El Nadal, amb el referent religiós del naixement de Jesucrist, doncs és el nucli. Tot el demés, en tot cas, és embolcall, eh? És embolcall al voltant doncs, d'aquest referent original. I se segueix anant a missa de gall, se segueix fent aspectes més ja de la devoció popular o de tema de costums, però que, d'alguna manera, potser sense ser-ne tan conscients de que tenen aquest nucli original que comentava, però se segueixen fent, com per exemple el Tió, se segueix celebrant doncs, dins tot el cicle de Nadal doncs, les diferents festivitats. Jo crec que segueix encara tenint aquest sentit que havia tingut, doncs, ha tingut des de fa segles. Mm.
El que s'ha perdut llestimosament, encara que jo particularment he rebut dues, són les felicitacions de paper, de correu.
Sí, això sí. És una cosa que serà perquè la gent doncs, utilitza altres mitjans que són immediats o fins i tot que permeten una comunicació més ràpida. Sí, s'està perdent, però tota aquesta fórmula, diguem-ne, de dedicar-nos o d'aportar els nostres desitjos a la gent que estimem doncs, a partir d'uns targetons de paper. Mm.
Ara es fa per correu electrònic, però tot i així hi ha gent que el que fa és fer una felicitació, la dibuixa, l'escaneja i després l'envia. O sigui que també hi ha una tasca darrere d'això, no?
Sí, bé, és la part, diguem-ne, moderna, no? D'una forma de fer doncs, que, com deies, està desapareixent. Mm.
Joan, parlem una mica del Nadal. Sempre s'ha relacionat l'origen del Nadal amb la festa del sol, no? Que celebraven antigament els romans. També hi ha qui creu que el Nadal és una festa posterior perquè tot primer se celebrava el 25 de març, que és l'Encarnació, i llavors, si li sumes 9 mesos, lògicament et ve el Nadal. Amb els teus estudis, on podem situar l'origen del Nadal?
Bé, jo crec que sempre està relacionat amb el 25 de desembre, tot i que, per exemple, doncs, per qüestions de còmputs anuals, sí que hi havia, durant l'edat mitjana, doncs, que molts documents encara assenyalen de, parlen de l'any de l'Encarnació. Però aquesta fixació directa amb el 25 de desembre relacionat possiblement doncs, amb el renaixement de la llum, amb el passar del solstici d'hivern i començar ja, diguem-ne, a augmentar el dia, doncs no deixa de ser també doncs, un discurs o un missatge doncs, que lliga molt bé doncs, amb el naixement de Jesús i aquesta nova època que començava a partir d'aquest fet.
Estem a poques hores de fer cagar el tió. Quan s'ha de cagar el tió? Abans de la missa del Gall, la nit del 24, el dia 25?
Bé, aquestes d'entrada són coses que cada casa s'organitza, eh? Vol dir que no hi ha una cosa fixa. Pel que a mi em pertoca, diguem-ne, proper, i pel meu coneixement, doncs, era celebrada la nit de Nadal, per tant, la nit del 24 al 25, abans de missa de Gall. I generalment, doncs, el que cagava el tió fa anys, doncs, era allò que es menjaria doncs, en el sopar de la nit de Nadal i posteriorment no, també pel dinar de Nadal. Evidentment, ja dic que ara ja es pot fer en qualsevol moment i a més pensant que bé, que no deixa de ser també el mateix, la mateixa tradició que cadascú se la combina com vol o com pot.
Quin és l'origen del tió? Clar, abans era molt fàcil, perquè teníem la xemeneia a casa, els nostres ancestres, no? I ho tenien allà mateix, però ara l'has d'anar a comprar. Bé, a no ser dels que puguin encara gaudir d'una llar a casa.
Bé, jo particularment puc explicar de la meva experiència. El tió era una caixa de fusta a la qual es tapava amb una manta. Vull dir que en aquest cas no hi havia fins i tot aquests tronquets simpàtics, no?, que ara se'ls ha volgut donar la imatge de tió. L'origen, possiblement, no es tingui gens clar, no?, el fet de que un tronc buit doncs, pugui generar doncs, tota una sèrie de presents i de regals, bé, no deixa de ser també una mica aquesta connotació de que una natura morta, doncs se la fa reviure. Clar, se la fa reviure en aquest cas a cops de bastó, que ja és una mica bé, animal, no?, per dir-ho així, d'aquesta manera, però bé, era la forma de fer despertar aquella natura morta i que donés tots aquests presents que ara bàsicament són joguets i són doncs, elements comercials dels que podríem comprar en qualsevol època de l'any, però que en aquest moment doncs, prenen aquest caire més de, diguem-ne, de lligam entre la gent que s'estima, no?, que s'aprecia.
La missa del Gall continua celebrant-se. Ara també hi ha la missa del Pollet, que es fa, que sí, es fa abans, eh? I també ha canviat al llarg dels decennis també la durada. Abans la missa del Gall era tot un espectacle que durava fins altes hores de la matinada, per això sembla ser que se li diu del Gall, perquè durava fins que sortia, fins que el Gall cantava el dematí, no? Com vius, Joan, aquesta tradició de la missa del Gall, que encara es manté i que hi ha gent... Potser el jovent no hi participa, com abans, però sí que encara es manté, no?
Sí, es manté i crec que reforça doncs, aquest lligam amb el sentit original del Nadal, no? Celebrar puntualment doncs a les 12 de la nit, o més o menys al voltant de les 12, doncs el naixement de Jesucrist, doncs d'alguna manera manté aquesta significació pròpia del Nadal. Si no, el de més seria totalment fullaraca.
El dinar de Nadal també continua congregant famílies. Sant Esteve, per exemple. Sant Esteve és un fet diferencial de la resta de llocs de l'estat espanyol. Sant Esteve, aquí ho celebrem com a festiu.
Sí, a Catalunya tenim el costum de celebrar el que és la tornaboda, no? La festa posterior a la festa, diguem-ne, autèntica. I en aquest cas, possiblement, i en algun punt havia llegit que era el fet que, com que en les festes la gent que se reunia i eren de distàncies molt grans, doncs havien de fer molt camí i, evidentment, doncs, amb els mitjans que tenien i que podien, i que, d'alguna manera, la festa de l'endemà doncs permetia retornar a cadascú a casa seva. Aquesta podria ser una de les explicacions. Però sí que és un aspecte que tenim aquí a Catalunya que és diferencial. I en el cas del dinar, doncs, que d'alguna manera es fa a partir del que ha sobrat del dinar de Nadal del dia abans.
Per això hi ha els canelons.
Exacte. S'aprofita, llavors, s'aprofita també en bé de l'economia.
El Dia dels Innocents, Joan, també ha canviat, no? Ara es fan innocentades a través d'internet, de mòbils, de whatsapps.
Sí, abans era molt clàssic qualsevol mitjà de comunicació a veure quina innocentada es feia,
sí,
no? I bé, d'alguna manera també s'ha anat diluint, perquè allò de penjar la llufa a l'esquena, doncs això també pràcticament ha deixat d'existir. I d'alguna manera és una celebració d'això, que s'ha anat esmorteint, no? El que passa, en un altre ordre de coses, doncs sí que hi ha certes poblacions, com a Peramea, doncs, que celebren els Sants Innocents amb molta força, perquè allà hi tenen les relíquies de dos suposats Sants Innocents, i en altres poblacions doncs també se celebraven, doncs, perquè directament hi havia aquesta relació amb la figura d'aquests Sants Innocents doncs, que ens parla l'Evangeli.
A la resta d'Europa és curiós perquè no celebren el Dia dels Sants Innocents el dia 28 de desembre, sinó que ho fan, crec que és l'1 d'abril, que és el Dia del Peix, una cosa així es diu. I allà sí que, sobretot al centre d'Europa, ho celebren molt els mitjans de comunicació i engatussen molta gent. Però ara sí que la festa dels Sants Innocents s'ha convertit en innocentades en WhatsApp i a internet, ha canviat bastant. Jo no sé, l'home dels nassos, si és tradició en molts de llocs. A Girona ho és, la ciutat de Girona, Torroella de Montgrí, hi ha molts de llocs que celebren la festa dels nassos, a Barcelona, per exemple, també. Com la definiries, la festa de l'home dels nassos? Aquí a Girona diuen que passa pel vespre per el Pont de Pedra.
Bé, no deixa de ser una història, diguem-ne, que jo l'havia sentida tota la vida, no? Tot i que, per exemple, doncs, en el lloc on visc doncs, no es fa en especial cap celebració, però sí que s'ha anat recuperant o se li ha anat donant una vistositat o una forma, diguem-ne, més col·lectiva que no pas abans. Abans era potser una petita innocentada que es feia en els infants, no? Que se'ls deia, heu vist l'home dels nassos? Doncs en aquests casos, en moltes poblacions, s'ha recuperat la figura, bàsicament doncs, amb un cap gros, no? que s'adreça doncs, en els infants. És una festa simpàtica i crec que en aquest cas doncs, això ha tingut una recuperació en aquests últims anys.
El que no va tenir tant d'èxit va ser l'home de les orelles, que deia que tenia tantes orelles com dies li quedaven l'any, o dies té l'any.
Sí, esclar, i aquí podríem anar fent, tindríem per triar.
Molt bé, Joan. Bé, estaríem molta estona parlant del Nadal. Els Reis Mags és una tradició que se celebra, crec que només a l'estat espanyol i a Itàlia. No sé si ho has pogut investigar, això dels Reis Mags.
Bé, no ho he investigat a fons. El que passa que sí que havien tingut una importància. Bé, a l'edat mitjana se'ls donava una gran importància, pensem. en el reliquiari que hi ha, si no recordo malament...
A Colònia. A Colònia.
A Alemanya.
Sí, a la catedral de Colònia.
Exactament. El que passa que així en aquestes tradicions, clar, que cada país o cada territori doncs canvia, que l'estat espanyol doncs és ferm, a Itàlia també, pensem que l'Església Ortodoxa doncs celebra el Nadal per l'Epifania, si no dic malament, en aquest cas ja em corregiràs.
No, no, amb el calendari nostre sí, perquè ells van amb el calendari julià, que és diferent.
Exacte, llavors... ells fan aquesta celebració doncs, coincidint amb la nostra dels Reis Mags. I bé, té aquesta vistositat i sobretot aquest encant de cara doncs, en els més menuts de les famílies. Sí. I jo penso doncs, que és bo que continuï, malgrat hi hagi aquesta influència tan gran del Pare Noel i de la influència d'aquesta... forma cultura popular americana, no?, que ens arriba, evidentment, per tots els mitjans de comunicació.
Doncs Joan Arimany, màster en gestió cultural, llicenciat en Humanitats i postgrau en animació i gestió de la cultura popular, gràcies avui per estar amb nosaltres, per parlar una mica del Nadal. Desitgem unes bones festes i un millor any nou. Gràcies, Joan Arimany.
Gràcies igualment.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 23, a les 12 del migdia, el bisbe Francesc oficiarà la missa a l'església de Sant Pere de Besalú. També se celebra aquest diumenge 10 minuts de silenci per sentir el Nadal. Serà a les 6 de la tarda a la Rambla de Girona. En el punt de trobada organitza la Delegació Episcopal de Pastoral Obrera i Justícia i Pau. Dilluns, misses de Nadal presidides pel bisbe a les 10 del matí a la residència del Puig d'en Roca, Girona, a les 7 de la tarda a l'església parroquial de Massanes i a les 12 de la nit la missa del Gall a la catedral. Dimarts, que ve dia 25, missa de Nadal a la catedral. A les 11, solemne missa major, conventual presidida pel nostre bisbe i després benedicció apostòlica. Dimecres, dia 26, Sant Esteve, missa de Sant Esteve a Caldes de Malavella a les 11, presidida pel nostre bisbe. També us convidem al concert de Sant Esteve a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles a les 12 del migdia, a càrrec de la coral Veus de l'Estany. És un concert gratuït amb aportació voluntària en favor de Càritas del Pla de l'Estany. I dissabte, dia 29, pessebre vivent de Vilasacra, a les 7 de la tarda, a l'entorn del Palau de l'Abat i de l'Església.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
A la recta final d'Església Viva anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 23 de desembre. Ho fem amb mossèn Josep Casellas, que és director de la revista Diocesan El Senyal i també rector de les parròquies de Pineda de Mar, de Santa Susanna i d'Orsavinyà, que, per cert, avui s'acomiada de tots nosaltres. Gràcies, mossèn Josep Casellas, per les col·laboracions.
Gràcies a vosaltres.
Durant tots aquests dies. Bon Nadal, quan vulguis.
Bon Nadal també a tots els que escolten aquest programa. Maria es posa en camí, muntanya amunt, i arriba a casa de Zacaries i Elisabet. La seva presència i la seva salutació són portadores de joia a tots els de la casa, incloent-hi llur fill, concebut i encara no nascut. És natural que Maria experimentés la joia pròpia de la trobada entre familiars, i seguint la lògica de la fe, era feliç perquè havia cregut. Ben segur que encara ressonaven en el seu cor les paraules inicials de l'àngel a l'episodi de l'Anunciació: alegre't, plena de gràcia. La presència personal i l'escalf humà, perceptible especialment en la proximitat, són motiu d'alegria, i ho és encara més, i ens introdueix en una altra dimensió, la visita que Déu ens fa a través del seu fill Jesucrist, el Senyor, una presència que porta al món la joia messiànica.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.